migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, és un tema d'aquells, no sé si difícil, perquè jo crec que sí que és difícil. Jo crec que és difícil perquè els pares també estem ficats en ell. Em parlo de la tecnologia i de les normes tecnològiques que hem de seguir a casa. A casa, és a dir, qüestió de pantalles, mòbils, ordinadors, plays i de més. Però clar, dic que és difícil i que nosaltres també estem ficats perquè els pares també estem igual, no, diu, no, és que el meu fill està enganxat a la Play. Sí, però possiblement molts pares estaran enganxats als mòbils. Vull dir que tampoc no nos vamos a volver locos por esto. Per això, com ho fem, això? Que, com ho fem quan moltes vegades els pares a vegades són part del problema? Vull dir, no, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bàsicament, intentem treure una mica l'aigua clara, almenys tenir un par de pautes. Parlem amb la professora de Psicologia del Desenvolupament de la Universitat Abat Oliba-Seu, la Clara Valls, que la tenim al telèfon. Clara, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
I és que quan estem nosaltres mateixos també dius al teu fill, escolta'm, no juguis tant a la Play o no estiguis tant amb el mòbil, posem uns horaris, però és que els pares moltes vegades diem això, però tenim el mòbil a la mà. Vull dir, és un problema això, eh?
Sí, evidentment, però bueno, en aquest cas d'un exemple es pot aplicar en aquest cas, no?, de la normativa a l'hora d'usar les pantalles, però en moltes altres disciplines, no? Jo crec que el que sempre ens ajuda als pares és ser coneixedors del risc que suposa l'ús de les pantalles, perquè crec que és d'això del que no som prou conscients, no? Uh-huh. I aquestes coses a vegades ens ajuden com a prendre decisions, de vegades massa tard. Però és important saber aquestes conseqüències.
Llavors, Clara, per on hauríem de començar? A posar unes certes normes?
Bueno, jo primer recomanaria que llegíssiu alguns articles científics sobre les conseqüències, no?, d'aquest ús de les pantalles, a nivell físic, a nivell psicològic, a nivell social, no? Després, les recomanacions de l'OMS i de moltes societats pediàtriques, no?, tant europees com espanyoles, els nens no haurien de tenir accés a les pantalles abans dels 2 anys. Zero. Tenen el cervell en formació i no han d'accedir. Després es recomana que dels 2 als 5 anyets el temps mitjà diari estigui de mitja hora, màxim una horeta. Uh-huh. Tot i així, sempre amb continguts supervisats pels pares i acompanyats dels pares. Imagina't, no?
Sí, sí, quan parlem de continguts...
Banda, a partir dels...
No, deia que quan parlem de pantalles, aquí posem inclosa la tele, no?
Pantalles incloem la televisió, el mòbil, les tablets i els ordinadors.
D'acord.
I a partir dels 6 anys es recomana doncs un màxim de 2 horetes, però poder ser menys, i com sempre, una altra vegada, supervisats, sense que estiguin aquestes pantalles a les habitacions, sempre on estiguin els pares, menjador, cuina, etcètera, i un temps compartit, o sigui, que el pare pugui seguir en qualsevol moment i compartir el contingut i visualitzar-lo i comentar-lo amb el fill.
Bé, dues coses. Primer, t'anava a parlar de les conseqüències, però abans de les conseqüències, clar, jo vull fer una mica d'advocat del diable. Parlem de que sí, l'aconsellable seria veure-ho amb els teus fills, però és que moltes vegades molts pares els hi posen la tele, els hi posem la tablet perquè estigui tranquil i es deixin fer altres coses que hem de fer.
Sí.
És una mica de xumet, el xumet tecnològic.
Sí, la veritat és que sí. Això, bueno, mira, pot anar bé, no?, en certs moments. A vegades s'han de tenir en compte moltes variables, no? Moltíssimes. De vegades és millor inclús, mira, que el nen miri una estona a la pantalla i em relaxo, no?, que una altra cosa. Tot i així, hem de ser molt conscients i tenir molt present que si a aquest nen el deixem més del temps que està recomanat, després es pot generar un problema més gran, no? La dificultat en deixar-ho, una addicció, etc.
D'acord. Llavors, suposo que aquesta seria una de les conseqüències. Quines són les conseqüències de tot això?
Mira, l'ús de les pantalles, o sigui, una revisió recent, entre cometes, el 2018, ara potser seria una mica diferent, però seria, en tot cas, com més greu, l'ús dels mòbils, perquè els mòbils ja s'està començant a considerar que té efectes semblants a les addiccions, tot i que no estigui catalogat com a tal. L'addicció al mòbil no està catalogada en el manual de trastorns diagnòstics com a tal, com sí que ho està, per exemple, als videojocs, no? Però tot i així, la literatura científica que hi ha al respecte indica efectes físics, però des de temes cardiovasculars, però sanguínia, obesitat, no? Dificultat de la regulació de l'estrès, també temes psicològics, tot el que és més internalitzant, ansietat, depressió, i el que es veu més des de fora, no? Com aquesta dificultat de l'autocontrol, l'agressivitat. A nivell d'habilitats socials passa el mateix, això és molt més a la clínica, no? Dificultats en relacionar-nos, moltíssimes, no? A nivell familiar, no? El dir prou, quants conflictes provoca, no? Això sí que ho veiem moltíssim en consulta. Mm-hmm. I cada vegada, inclús efectes físics, com aquest desig, no? La tolerància, inclús, que són símptomes molt propis de les addiccions.
Sí, no, evidentment el problema que... No sabia que no estava catalogat com a addicció al mòbil. No ho sabia.
S'acostuma a utilitzar el terme d'ús problemàtic. Perquè si no està inclòs en els manuals psicopatològics, tant el DSM com el manual, el CIE-11, ara ja està, a Europa, doncs no podem dir-ho, no? Però, de fet, ja et dic, la literatura està investigant i els efectes cada vegada s'assemblen més al que és una addicció, no?, pròpiament. Però parlem d'ús problemàtic. Quan parlem d'addicció als mòbils, ho posem entre cometes.
Clar, però ja aquí el problema seria extensiu a tota la població, eh? Em dóna la sensació, possiblement, no els nanos, possiblement els adolescents tenen un valor afegit per l'edat, no per el desenvolupament, però els adults... Jo sempre he pensat en allò de que una persona que no necessiti el mòbil per treballar, no? Bàsicament, que no l'utilitzi. Hi ha moltes persones que se'l deixen a casa i tornen a buscar-lo. O si surten amb un 15% de bateria, tenen un problema d'angoixa. Això és una addicció?
Perquè es consideri addicció, no? Necessitem com complir diversos ítems. Sí que hi ha un d'ells, doncs, que es puguin observar conseqüències negatives, com per exemple a nivell econòmic, no? A nivell de malestar, com estàs comentant tu ara, aquesta angoixa, no? Problemes de la feina, arribo tard perquè me l'he deixat, no? Problemes d'hostis, de disminució de les relacions socials, i per altra banda també s'ha demostrat una dependència psicològica, perquè es catalogui com addicció, no? Aquest desig, aquesta hiperatenció en només, no? Estic bé quan utilitzo aquest dispositiu, la pèrdua de control, no? Hauria de baixar-ho però no puc, i aquesta tolerància i abstinència. Sí, són com moltes coses, no? Per etiquetar-lo com addicció.
Problema,
però bueno, ja és una d'aquestes, no? Sí. Ja és un pas.
Bé, tornant als nanos i les pantalles, com podem arribar a una xerrada amb ells per arribar a un acord?
A casa... Bueno, hi ha moltes edats a casa, probablement, no? Llavors, primer els pares som els que tenim l'autoritat a casa, som els que manem i som els que decidim, no? I som els que coneixem aquestes conseqüències, som els que coneixem, no?, el que és el millor pels nostres fills. Per tant, la decisió la prenem nosaltres. Hi ha coses que no es someten a votació, no? Per exemple, això, no, abans de 2 anys, doncs no hi ha pantalla. Quan són més grandets, quan poden començar a argumentar, a dialogar, no? Doncs, evidentment, els podem explicar aquestes conseqüències, no? Els podem explicar i arribar a un acord, però el punt final sempre posarem nosaltres.
Exacte, això de la democràcia, en aquest cas, no compta.
No, perquè si...
Possiblement s'ha de raonar la decisió, però no es somet a votació. A això em refereixo.
Evidentment. Perquè si fos per ells, no, probablement dedicarien... És que si no tenen límit, els adolescents acostumen a dedicar unes entre 4 i 6 hores diàries, perquè ells no tenen la capacitat d'autocontrol, no? Tampoc a vegades tenim nosaltres, però és que ells neurològicament no la tenen desenvolupada. Llavors, no podem deixar-lo a les seves mans, no? Els hem d'ajudar moltíssim, posar unes normes, no?, i ajudar-los i sostenir-los, els que els deixem fer ús de pantalla.
A vegades, sobretot quan s'arriba a l'adolescència, Clara, això és tan difícil, perquè, clar, és entrar en un bucle de discussió total, constant a casa, que a vegades és difícil d'afrontar i és difícil de dir, mira, és igual, fes el que vulguis.
Sí que ho és.
Sí.
I no és fàcil, no? I aquí és veritat, doncs, que necessitem ajuda, i la societat, no?, i les escoles i les diferents, no?, organitzacions, diguéssim, pedagogia, no?, que ens donés suport en això, seria molt més fàcil. però ara els pares que, entre cometes, lluitem o proposem zero pantalles pràcticament a casa, doncs hem d'estar com molt forts, no?, amb això.
Però ja no només això, Clara, si és que estem en una societat on cada cop més, per qualsevol cosa, cal una pantalla. Llavors, no és qüestió d'expulsar-les en aquest cas, ni de dir que són dimonis, però ostres, és difícil l'equilibri, això, eh? Vull dir, molt difícil.
Sí, sí. El més complicat ve a ser tot el tema de l'ús de mòbils en adolescents, mm-hmm. no?, i no tan adolescents, perquè els nens, en general, 2 de cada 3 nens de 10 anys ja tenen mòbil, i als 15 anys pràcticament el 98%, i quan els donem en mà una pantalla, ells tenen el control i ells no tenen el control, no?
Yeah.
Diguéssim. Llavors, aquí és on es colen, no?, més problemàtiques i més dificultats de gestió, evidentment. I l'altre és tot el tema dels jocs online, perquè estan dissenyats, doncs, per generar addicció, no?
Sí,
llavors,
sí.
Aquests són com els dos focus més importants, no?, i on hem de ser més conscients de que cal una decisió molt ferma. Pràcticament aquí sí que podem dir zero. Zero jocs online i zero mòbils fins als 16 anys, per exemple. Per què? Perquè és que no ho necessiten, primer de tot, i no estan preparats per gestionar-ho. Llavors, jo soc del parer de zero. En aquestes dues coses, no?, que poden ser perjudicials. L'ús dels ordinadors a nivell educatiu, el que sigui, no?, sempre que estiguin en un espai compartit, cap problema, i sempre que el temps d'ús no impedeixi a la dedicació en altres activitats que són importantíssimes, i a l'oci, i a la creativitat, i les activitats, i amb els més petitons, aquestes més manipulatives.
Doncs, Clara Valls, professora de Psicologia del Desenvolupament de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada, aquests consells que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins la propera.